El cafè de la ràdio.
El Consell de Ministres ha aprovat la creació d'una nova especialitat en medicina d'urgències i emergències. Ho ha explicat la portaveu del govern, Pilar Alegría, que ha detallat algunes de les qüestions d'aquests estudis.
La formación, saben ustedes, tendrá una duración mínima de 4 años. Los 2 primeros serán comunes a la especialidad de medicina familiar y comunitaria y la norma además establece un procedimiento para que los profesionales en una de las 2 especialidades puedan obtener el título de la otra mediante una prueba de evaluación y un periodo formativo.
A Espanya, segons les darreres dades recollides al sistema d'informació sanitària, que són de l'any 2021, es van fer 21 milions d'urgències hospitalàries, 9 milions de demandes d'assistència urgent i 30 milions d'urgències a l'atenció primària. Parlem-ne amb els professionals. Saludem a aquesta hora l'Àlex Mayer, portaveu de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Deixa'm, si et sembla, que comenci comentant aquests fets que explicàvem que van passar ahir a la tarda a l'Hospital de Sabadell amb aquest reforç de la seguretat, no tant per parlar d'aquests fets concrets, sinó per aquesta situació que s'està vivint, no? L'àmbit sanitari que explicàvem, d'aquest increment de les agressions als professionals. Com ho esteu vivint?
Pues sí, la veritat és que últimament, des de fa ja mesos i fins i tot alguns anys, doncs dona aquesta sensació, no?, de que hi ha una major inseguretat pel que fa, doncs, com a professionals, pel que fa, doncs, a tot tipus d'agressions, que no només físiques, que són sempre, doncs, les més greus, però també doncs, agressions o maltractaments d'altres tipus. Clar, hi ha hagut aquest cas últimament, però hi va haver un altre també per, no, recentment per un apunyalament. Bueno, en fi, són situacions que crec que, doncs, hi ha d'haver protocols molt clars d'actuació per part hospitalària i, evidentment, hi ha d'haver un recolzament de l'administració i dels centres, doncs, perquè els professionals no se sentin desatesos en aquest sentit.
I són aquests protocols o calen una revisió d'aquests protocols per traçar-los concretament per les situacions que s'estan vivint ara?
Cal com a mínim revisar-los si és que no és fer-los directament, perquè moltes situacions no estan previstes o no s'actua una mica, doncs, com s'ha fet sempre o per lògica, però a vegades cal, doncs, posar, com diem, negre sobre blanc, establir protocols realment d'actuació del moment urgent, no?, del moment agut de l'agressió, però també protocols pel que fa al després, no? Des de Metges de Catalunya o des d'altres agrupacions professionals sempre s'ha reclamat que no hagi de dependre exclusivament del professional, doncs, que hi hagi una denúncia o que hi hagi algun tipus d'actuació, doncs, fins i tot jurídica, sinó que siguin les institucions i els col·legis i doncs, l'administració qui s'impliqui per al final recolzar o estar al costat del treballador, perquè està sent agredit o està sent doncs, insultat o el que sigui en la seva actuació en el seu àmbit laboral, no en el seu àmbit personal, i ho és en tant que és professional de la salut. Per tant, com és així, no és per una qüestió personal, sinó que és per una qüestió de que està exercint una determinada feina, doncs ha de ser l'empleador, que en aquest cas són els centres, i també l'administració, qui defensi i qui fins i tot, pues, busqui les represàlies, pues, que evidentment han de ser en alguns casos judicials, i no depengui exclusivament, com moltes vegades passa ara, que depèn exclusivament del professional que decideix o no, doncs, iniciar un tràmit. Moltes vegades creiem que hauria de ser el propi centre, la pròpia administració qui faci aquestes gestions i aquesta defensa del professional.
Clar, en aquest sentit, també et volia preguntar, no, per aquesta proposta del Consell de Ministres, aquesta proposta d'aquesta creació de medicina d'urgències i emergències, aquesta especialitat, era una demanda del sector?
Sí, és una demanda clàssica. És veritat que aquí, evidentment, doncs, hi ha interessos creuats o com a mínim ganes de que, no, diferents visions de com s'ha de plantejar, perquè hi ha societats científiques, doncs, en aquest cas la medicina familiar i comunitària, també altres com de medicina interna, doncs, que també han volgut, no, que se les escolti per dissenyar aquesta especialitat. I està clar, doncs, que en un sistema on cada cop és més complexa i on, a més, els serveis d'urgències ja funcionen de forma independent des de fa molts anys en la immensa majoria de centres, perquè fins fa no tant moltes vegades depenien d'altres serveis, no? Pues, o del servei a vegades de medicina interna o eren una branca dins d'altres serveis, però ara no. Ara fa molts anys que els serveis d'urgències tenen, doncs, direcció pròpia, adjunts propis, i ara el que falta, doncs, és una especialitat que realment configuri aquesta especialitat que a la pràctica ja existeix. Per tant, sí, creiem que és una bona notícia. És una bona notícia que hi hagi residents. Sembla que no, el fet de que es faci de forma conjunta amb medicina familiar i comunitària, doncs és també una bona notícia que la societat espanyola veu de medicina comunitària i família, o sigui, de medicina familiar i comunitària, veu amb bons ulls, perquè ara moltes vegades, no, els metges que treballen a urgències, doncs venen d'aquesta especialitat i per tant, doncs és aquest el motiu pel que diguem que hi haurà 2 anys en comú amb aquesta altra especialitat i després, doncs, l'especialitat definitiva serà o una o l'altra. Crec que sí, crec que és una conseqüència lògica de com funciona el sistema fins ara i, per tant, necessari i és una bona notícia.
A més, pot ajudar aquesta situació que s'està produint ara de la manca d'estudiants que escollin aquesta especialitat de medicina familiar i comunitària?
Clar, això pues, és una pregunta més difícil. Caldrà veure amb les primeres adjudicacions. Ara, la realitat és que ara molts dels MIR que escollen l'especialitat de família ja ho fan pensant en un futur ser urgenciòleg. És a dir, això ja, perquè com ara no existeix, ara diguem que si algú té molt clar que vol treballar a urgències, doncs moltes vegades escollirà aquesta especialitat. Clar, no sé si el fet de separar les dues especialitats de forma clara farà augmentar o no, no ho sé. El que passa que sí que ajudarà a que aquell que realment vulgui fer família, doncs, no ho pugui escollir directament i aquell que vulgui fer urgències, doncs, també ho pugui escollir directament i també faciliti després la formació, perquè moltes vegades, doncs, és veritat que hi haurà moltes coses en comú, no? He parlat de 2 anys que siguin comuns, però després caldrà especialització més concreta en una o altra, perquè ens entenguem, hi haurà rotacions que ha de fer el metge de família que igual el metge d'urgències no necessita, i viceversa. Hi ha rotacions que el metge d'urgències sí que ha de fer sí o sí, no? Més de crítics o intensius, etcètera, etcètera, que igual el metge de família doncs, no necessita per exercir la seva professió. Per tant, en aquest sentit, desdoblar-ho doncs és una bona notícia pel que fa a la formació d'aquests residents i d'aquests futurs especialistes.
Això vol dir que ara les persones, o que a partir d'ara, quan aquesta especialitat funcioni, les persones que estiguin a urgències estaran més formades per fer aquesta feina? O hem de dir que a dia d'avui ja no hi ha, o sigui, que les persones que estan a urgències estan formades ja també per fer aquesta feina perquè hi ha alguna subespecialitat o alguna fórmula doncs, per donar aquest coneixement necessari?
No, no, aquesta segona opció que em planteges. Ara el que passa és que fan medicina familiar i comunitària, però és veritat que fins fa pocs anys molts eren intensivistes, molts eren internistes, a vegades hi havia pneumòlegs també, que després de la seva formació especialitzada hem de pensar també que totes aquestes especialitats fem molts anys. Jo, per exemple, jo vaig fer medicina interna, clar, fas molts anys de guàrdies d'urgències, que evidentment no sempre és suficient, però que després, un cop comences a treballar a urgències, doncs tens uns primers mesos i algun any de formació en la que t'acabes subespecialitzant. El que passa que el que permetrà, és a dir, no és que millori la formació dels professionals, els professionals que actualment treballen a urgències doncs són professionals perfectament capacitats per fer-ho, però sí que fa una formació més directa i una via més directa en la que no has de fer com atajos, no? o altres formacions com i acaben fent una subespecialització, en molts casos també màsters de subespecialització, sinó que directament serà una formació especialitzada dins del sistema MIR tradicional. I és això, no és que els professionals estaran millor formats, però estaran formats de forma més directa i de forma més concreta per aquest tipus de feina.
Per tant, hem d'entendre que ara ja hi ha professionals, per exemple, al Taulí, que treballen exclusivament a les urgències.
Sí, sí, i tant, és el que dic. El servei d'urgències funciona de forma independent. Els urgenciòlegs tenen especialitats via MIR diferents. La majoria, això sí, medicina familiar i comunitària o medicina interna, en aquest cas encara hi ha molts professionals amb aquesta especialitat, però la immensa majoria, si no tots, al Taulí, per exemple, a més fan el màster de subespecialització d'urgències que bueno, fan diferents entitats, hi ha diversos, però és també una manera, no? Aquesta especialitat és una manera de reglar i de formalitzar i d'estandarditzar la formació que reben aquests professionals i, com dic, fer-ho de forma més directa i més eficient al final, perquè, com deia, hi haurà moltes rotacions, doncs, tant en especialitats que ara fan els professionals d'urgències, no? Doncs medicina familiar comunitària, medicina interna, doncs hi haurà rotacions que en realitat no necessiten en el seu dia a dia i, en canvi, hi ha altres qüestions de la seva formació que igual amb aquestes especialitats no és suficient i per això fan doncs, el màster d'urgències, etc. Doncs en comptes de fer-ho tot així una mica no a trossos, diguem, doncs és la manera de fer-ho de forma directa el fet de tenir aquesta especialitat.
Aprofito per preguntar-te, i tanquem ja la conversa, per la situació a les urgències del Taulí, perquè és un dels temes dels que parlem molt, i avui que estem parlant d'urgències, se'ns explicava fa uns dies doncs, que amb les obres que es volen fer, o alguna part ja feta, doncs s'està millorant aquesta manera com els pacients ingressats a les urgències poden fer aquesta unitat de curta estada i, per tant, es redueix aquella pressió als passadissos. Això està sent així?
Sí, està sent així. S'han obert noves unitats, que són de pacients prehospitalitzats, pacients que diem prehospitalitzats, no vol dir res diferent, que estan esperant un llit de planta, però que mentrestant tenen ja un llit en una altra ubicació que no és un passadís d'urgències, per tant s'està millorant el drenatge en aquest sentit i també s'està millorant la forma de treballar, la forma de relacionar-se amb els fluxos de pacients i el flux d'ingrés, perquè el fet de tenir més espais doncs, et dona l'oportunitat de treballar millor. Crec que són reformes que s'estan fent doncs en positiu. És veritat que, evidentment, sempre que hi ha obres, doncs sempre hi ha pacients i també els professionals, que se senten en algunes ocasions doncs, molestos pel soroll, per etcètera, etcètera, i hem d'acabar de fer totes aquestes obres, però, evidentment, quan acabi, crec que el sistema resultant doncs, ha de ser millor. També és veritat que, independentment d'això, crec que també s'ha de parlar i s'ha de dir explícitament perquè s'ha de dir, no? Quan hi ha problemes doncs s'han d'explicar per poder-los solucionar. És veritat que el Taulí té una situació que no tenen altres hospitals a Catalunya en quant a la sobrecàrrega assistencial, en quant a la població que atén. Sempre s'ha parlat, no? El conseller actual, però també altres, doncs, s'han parlat d'hospitals com l'Ernest Lluch de Cerdanyola, com el Vicente Ferrer, d'hospitals que, diguem, es consideren mancances del Vallès i que, per tant, això, evidentment, no té res a veure amb la competència del Taulí, però és veritat que tots aquests altres centres que en algun moment s'han de tornar a plantejar i s'han de tornar a treure seran una manera de que el Taulí no estigui tan sobresaturat que, tot i fer les reformes que es facin internament, mentre no hi hagi aquests altres recursos que són necessaris perquè hi ha una mancança de llits pel que fa al Vallès Occidental i sobretot a la zona de la que és àrea al Taulí, doncs aquests problemes no s'acabaran de solucionar del tot.
Doncs Àlex Mayer, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al portaveu de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.